Perfecte. Doncs vostè mateix.
Bona tarda. Bona tarda. Iniciem el segon trimestre del curs 2023-2024 de l'Aula d'Extensió Universitària d'Arenys, que està vinculada a la Universitat Pompeu Fabra, amb la presència avui del 131 president de la Generalitat de Catalunya, el molt honorable Quim Torra i Pla.
Gràcies.
Abans de començar, us recordem, com sempre, si us plau, silencieu els mòbils, si us plau. Avui, encara que no faria falta fer cap presentació del conferenciant, coneixem molt bé la seva trajectòria, però permeteu-me que, seguim el nostre protocol de l'aula, fem un breu recordatori del seu camí públic. Joaquim Torra i Pla és polític, advocat, editor i escriptor. Va ser president de la Generalitat de Catalunya del 17 de maig del 2018 fins al 28 de setembre del 2020. És llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va ser fundador de l'editorial A Contravent el 2008 i director del BORN, el Centre Cultural, del 2012 al 2015, on va dirigir el procés de musealització de les ruïnes del jaciment del BORN que es conserven al sòl de l'antic mercat, que corresponen a la Barcelona del 1716. Ha sigut membre del Consell Permanent de l'Assemblea Nacional Catalana i vicepresident d'Òmnium, entitat que va presidir entre el juliol i el novembre del 2015 en substitució de Muriel Casals. Quim Torra va presentar-se com a independent a la llista de la candidatura independentista Junts per Catalunya per les eleccions del Parlament del 2017, en els quals fou elegit diputat. El 10 de maig del 2018 va ser proposat com a candidat a la presidència de la Generalitat pel president Carles Puigdemont i va ser investit pel Parlament. Ha escrit diversos llibres, en destaquem entre d'altres Ganivetades suïsses, viatge d'anada i tornada al cor del manejament i del capitalisme salvatge, que es va fer l'any publicat el 2007, Periodisme, permeti'm, la vida i els articles d'Eugeni Xammar del 2008, El bibliobús de la llibertat, també del 2008, Honorables, cartes a la pàtria perduda, 2011, Els últims 100 metres, el full de ruta per guanyar la República Catalana, el 2016, Muriel Casals i la revolució dels somriures, també publicat el 2016, El quadern suís, el 2018, i el març del 2022 publica el seu últim llibre, Les hores incertes, dietari de canonges, que és la segona part de Les hores greus, dietari de canonges. Avui, el molt honorable 131 president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, ens parlarà de si la llengua falla, fallarà tot. Moltes gràcies.
Molt bona tarda a tothom, gràcies per ser avui aquí. Sé que justament, si alguna cosa en tinc ja proves fer faents, és de l'èxit que en aquest país ara mateix suposen les aules d'extensió universitària arreu de les ciutats de Catalunya. He tingut ocasió de participar en unes quantes conferències i sempre és el mateix. Jo ara mateix considero aquestes aules d'extensió universitària una de les principals, diguem, focus culturals del país, i els agraeixo moltíssim aquesta, la seva presència. També gràcies al alcalde, regidors d'Arenys per ser avui aquí una estona. I per acabar aquest capítol introductori i d'agraïments, també voldria esmentar que Ventura Pons, fill d'Arenys de Mar, un cineasta que ha estat capaç de traslladar el cinema i el cinema en llengua catalana no només trossos de la nostra història, sinó paisatges que potser ja no són entre nosaltres, de Barcelona o d'altres contrades, i que sens dubte ha sigut una figura capdalt en la història del cinema català. Jo els últims temps vaig poder-lo conèixer i us he de dir que em va sorprendre i molt agradablement el seu compromís absolut total amb el nostre país, amb la llengua i amb la seva llibertat. Per tant, avui m'agradaria doncs també enviar-li aquest homenatge, si se'm permet, doncs d'aquesta conferència, que estic segur que li plouria per la seva estimació doncs a la llengua. Ell es negava que les seves pel·lícules fossin doblades al castellà. La frase, que penso que és una bona frase amb la qual hem titulat aquesta conferència, si la llengua falla, fallaria tot, o fallarà tot en futur, no en condicional, i per tant molt més assertiva, no és meva, per això la utilitzo i per això crec que és una bona frase. És una frase que va dir Pompeu Fabra. Si mirem una mica enrere, i aquesta no és una conferència que vulgui mirar enrere, sinó que té la intenció de mirar els problemes que té la llengua catalana avui, i si em permeten també posar-nos a tots plegats, a tots vostès que avui estan aquí, una sèrie de deures, penso que ha arribat al punt de que l'alarma i l'emergència lingüística en la que vivim ens ha d'interpel·lar i ens ha d'obligar, fins i tot si em permeten, doncs, a canviar certes actituds. I jo em permetré avui doncs, de raptar-los a veure si podem concretar una sèrie de canvis i de responsabilitats molt concretes, amb coses molt concretes, però sí que m'agradaria fer breument una mirada enrere i adonar-nos de la importància que va tenir doncs un personatge en la nostra història com Pompeu Fabra. Qualsevol de vostès que hagi pogut donar un cop d'ull a qualsevol llibre o qualsevol revista escrit amb normativa prefabriana o escrit just després de les normes ortogràfiques de Pompeu Fabra, s'haurà adonat de que passem de la nit al dia, no? Davant del caos en el que la nostra llengua malauradament vivia i sort doncs, de que havia començat a ser desenterrada per part dels primers homes de la Renaixença, però certament hi havia un caos lingüístic que feia difícil que la llengua catalana es pogués expressar amb la normalitat i de la manera estàndard en què hom i altres llengües europees doncs es movien, no? I va aparèixer un enginyer químic, Pompeu Fabra, el qual per encàrrec del president de la Mancomunitat de Prat de la Riba doncs se li va encarregar que ordenés, i d'aquí el nom amb el que va ser conèixer, de seny ordenador, del seny ordenador de la llengua catalana, que ordenés i que d'alguna manera estandaritzés un català amb el qual avui encara ens estem expressant, no? Penso que això és importantíssim i que encara ara, més de 100 anys, 120 i escaig anys després, gairebé, doncs hem de valorar aquesta força amb la qual Pompeu Fabra va ser capaços de dotar-nos d'un llenguatge, d'una llengua que ens fa universals i que ens permet als catalans, ni millors ni pitjors que qualsevol altres parlants de qualsevol altra llengua, però sí expressar-nos amb el nostre accent en el concert de les llengües del món. No, 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 no seríem nosaltres si no ens expresséssim en català. Fins a aquest punt li dono importància identitària, si voleu, paraula gairebé maleïda en els temps que vivim, però que a mi m'agrada recordar, a la llengua catalana, no? Fabra, que era absolut, estava absolutament convençut de la importància que tenia la llengua per la personalitat i del nostre poble, i fins i tot, si em permeteu, doncs per encara fer-nos més pobles a nosaltres mateixos. En un moment determinat fa una conferència, Fabra va ser moltes coses, va ser president del patronat de la Universitat Autònoma de Barcelona, va ser també una època molt, molt breu president de l'Ateneu Barcelonès, va ser també president de la Federació Catalana de Tenis, era un gran tenista, en fi, va estar molt implicat en la vida civil, però també va ser president d'una entitat que potser algú de vostès doncs recordarà o potser dirà, mira, el meu pare n'era o el meu avi, Palestra, que per entendre'ns era un pre-òmnium o un òmnium abans d'hora, perquè pretenia ser una entitat que posava en valor cívic, cultural, doncs, i amb una gran transversalitat, doncs, la llengua catalana. Com a president de Palestra, dic, Pompeu Fabra va fer un discurs al Palau de la Música en el que va dir aquesta frase, no? Si la llengua falla, fallarà tot. I després, encara, en ocasió de que la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua el va fer membre acadèmic, ell va rebutjar aquesta distinció. Ell la va rebutjar justament pel convenciment que tenia de que ell ja havia transcendit la seva personalitat i que d'alguna manera ell era el símbol de la llengua, no? I fins a aquest punt el seu compromís cívic, el seu compromís que no només era d'un lingüista que vivia en una torre d'ivori, sinó que el seu compromís republicà el porta a rebutjar, doncs, aquell nomenament, apel·lant justament al compromís que ell tenia amb la ciutadania catalana, no? Diu, jo sóc responsable, jo la meva actuació pública vol dir algunes coses, i per tant, si fallo jo, fallaria la llengua, i si falla la llengua, fallaria tot, no? A mi el que m'agrada d'aquesta frase, sobretot, és que ell es posa al davant. Si fallo jo, fallaria tot. Fins a tal punt va anar lligat Fabra, la llengua, la república, que, com saben vostès, doncs, l'any 1939 es va obligat a emprendre el camí de l'exili, i mor a l'exili a Prada de Conflent el dia de Nadal de l'any 48. Per tant, senzillament, jo volia, doncs, començar aquest acte amb aquest record a Pompeu Fabra, i si em permeten, a tantes i tantes persones, algunes de les quals que tots podem conèixer, i aquí a Arenys, doncs tenen la sort de tenir un autèntic magatzem de personalitats, des de Salvador Espriu, Ferran de Pol, Cucurulls, etc. No, realment és formidable, o la poetessa també d'aquí d'Arenys. Però també el meu homenatge a tota la gent anònima, segurament, no sé, si em permeten, doncs, no sé, que podria ser el meu pare o els meus avis, no? Que en temps molt complicats, molt difícils del nostre país, van ser capaços de llegar-nos una llengua, no? A vegades, no sé, estic segur que en moltes de les seves cases, doncs potser hi havia encara la revista Patufet, o hi havia els llibres que anaven sortint. El meu pare era la clàssica víctima de totes les iniciatives catalanistes, doncs, que sortien durant el franquisme, i per tant estàvem subscrits a tot, no? I me'n recordo que quan arribava el cavall fort a casa hi havia autèntiques baralles entre tots els germans per veure qui era el primer que podia llegir el cavall fort, i que començàvem tots pel final, per Gep i en Fidel, oi? Bé, en qualsevol cas, si avui tots els que som aquí parlem la llengua catalana, és perquè algú no va deixar de parlar-la, i aquests algú van ser, aleshores, inevitablement, els nostres pares i la nostra família. Però, com els dic, la conferència d'avui té la intenció, si em permeten, fins i tot de provocar-los una mica. Però abans de provocar-los a passar a l'acció, des d'aquest punt de vista és una provocació positiva, m'agradaria fer una ràpida, diguem, allò, radiografia de quins són els principals problemes que jo veig que en aquests moments té la llengua catalana al nostre país, al meu parer. En primer lloc, que en molts àmbits de la nostra societat el que jo n'hi dic ha aparegut la desertització del català. No sé si vostès són conscients de que ja ara ha sortit fa poc una nova avaluació de les sentències emeses pels tribunals catalans, tribunals de justícia a Catalunya. Resulta que es dicten en català el 6% de totes les sentències, no? El 6%. De totes maneres, m'agradaria recordar que un dels grans amics que he tingut a la vida, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el senyor Barrientos, que m'ha inhabilitat dues vegades, doncs en una compareixença al Parlament, el senyor Barrientos deia, o deixava anar, diu, si el català fuera un requisito para los jueces, nos llevaría un desierto judicial. Jo la idea de la desertització l'agafo d'aquesta frase, no? És a dir, què ens vol dir, en el fons, el senyor Barrientos amb aquesta frase? Que la llengua catalana és anecdòtica, que no serveix per un judici, que no cal, vull dir, que en podem prescindir, que és prescindible la llengua catalana, no? Perquè clar, resulta que si haguéssim de fer servir la llengua catalana és que ens portaria a un desert, no? I justament ha passat això, però al revés, el desert és per la llengua catalana en l'àmbit judicial. Quan una cosa és prescindible, i pensin en qualsevol cosa que ara mateix els ocorreixi a vostès que pugui ser prescindible, se n'acaba prescindint. Quan una cosa et sembla que no és útil, l'acabes deixant de banda, no? I aquest és un dels problemes enormes que té la llengua catalana en molts àmbits de la nostra societat, no? Seguint en l'àmbit judicial, hi ha una altra frase també, en aquest cas, del president del Tribunal Suprem, que també em sembla magnífica per entendre una mica la psicologia d'alguns personatges. La trobo memorable. En aquest cas, el senyor Francisco José Hernando, president del Tribunal Suprem espanyol, sobre l'obligació d'entendre el català, ja no de parlar-lo, sinó d'entendre el català dels jutges que estan a Catalunya, va dir el següent, diu: si trabajar allí lo aprendería como un enriquecimiento personal, como cuando voy a Andalucía y me gusta bailar sevillanas, no? Que és l'altra manera que hi ha a vegades de veure la llengua catalana, com una cosa folclòrica, com una cosa en la mateixa línia d'allò que dèiem, d'una cosa inútil i prescindible. Un altre adjectiu que a vegades per minoritzar la llengua sol parlar-se de la llengua catalana és que és una cosa folclòrica, i així la condemnem, doncs, a excloure de molts àmbits de la vida social, no? És evident, i els estic parlant doncs del 6% de les sentències judicials, però és que la nostra llengua ha desaparegut en molts àmbits. Ha desaparegut completament, ja no és ni un 6%. O és que algú ha sentit mai parlar el català doncs en una caserna de la Guàrdia Civil o en un quartel de l'exèrcit espanyol, que en tenim uns quants a Catalunya, no? Però molt bé, arribaran vostès a casa aquest vespre, segurament miraran un moment la televisió, és possible que estiguin subscrits, és igual, només quedem-nos a la televisió, però és possible que estiguin subscrits a alguna plataforma. Bé, com a molt, si només mirem les televisions, la TV3 i tots els canals en català aconsegueixen al voltant d'un 15% de share al dia, és a dir, una atenció del total de la població que està mirant els canals en català del 15% del total. Això senzillament vol dir que el 85% de la resta del país està mirant en aquells moments canals que emeten en castellà. Intenta buscar molt sovint una pel·lícula en català en alguna d'aquestes plataformes. Intenta senzillament anar al cinema a veure qualsevol de les últimes estrenes, a veure si tens la llengua en catalana. A poc a poc les dunes de la desertització del català van abastant més i més espais. No només estem parlant de l'àmbit judicial, de l'àmbit policial, de l'exèrcit espanyol, no, coses tan quotidianes com pot ser doncs anar al cinema o l'entreteniment, no? O és igual, vostès potser han treballat o els seus fills estan treballant en empreses multinacionals o petites empreses, quina llengua s'està utilitzant en les nostres empreses? I per comunicar-se a l'exterior o per comunicar-se internament amb informes, amb memoràndums, no? I podríem seguir, és a dir, el català com una llengua mutilada, com una llengua que no acaba de tenir un espai normal, com pot tenir el danès a Dinamarca, com pot tenir el noruec a Noruega, no? O l'eslové a Eslovènia, no? Que són, en qualsevol dels tres casos i tres exemples que els acabo de posar, que tenen molts menys parlants que el català. Un altre dels grans problemes que jo detecto, em sembla que ara mateix té la llengua catalana en aquests moments, el tenim dintre de la nació catalana. Per mi la nació catalana és la nació completa, inclou el País Valencià i les Illes. En aquests moments tenim uns governs al País Valencià i les Illes, un dels objectius dels quals és arrasar qualsevol iniciativa que tingui a veure amb la nostra llengua. I jo crec que allà on s'ataca la llengua catalana ens ataca a tots els parlants de la llengua catalana. I per tant, si de sobte ja no tot el tema de les subvencions a les revistes en català, però és que es va arribar a plantejar Alacant d'excloure la ciutat d'Alacant i les comarques d'Alacant del domini lingüístic català, com dir, no, aquí mai hem parlat en català, aquí parlem en castellà. Això es volia votar. Fins fa poc, o també saben vostès totes les polèmiques que està generant també el govern del PP i Vox a Mallorca. De fet, ha estat una cosa, veu? Ja començava jo, ja ara anava a dir alguna cosa, i això retinguin, perquè després és un dels deures que ens, els posaré a vostès, justament. I ara vagin comptant les vegades que diré bueno durant aquesta conferència, que també serà un altre dels deures que els posaré. Senzillament, el que ha fet l'Estat espanyol és una cosa que ja l'Àngel Guimerà ja va dir, diu, els pobles conqueridors s'endú com el botí més preuat dels pobles conquerits dues coses, diu, la llengua i la història, la seva llengua i la seva història. I és molt cert, és a dir, nosaltres quan vam haver de renéixer és perquè pràcticament ja ens havíem oblidat de qui havíem estat. Vam haver de renéixer en moltes àrees, en la llengua, en la història, etc, etc, no? I era així. Però una altra de les armes que ha utilitzat l'Estat espanyol ha estat trossejar la nació sencera, i per tant, com si nosaltres no tinguéssim res a veure amb el País Valencià o les Illes, oi? I això no només políticament, sinó també culturalment i des d'un punt de vista de la unitat de la llengua, que és fonamental. Defensar la unitat de la llengua és fonamental, perquè ens dona una força molt més potent, no? I en canvi, fixin-se, doncs, que, i a part és curiós, no? Els que abjuren de la normativa fabriana, o que diuen que el valencià o que el mallorquí són llengües completament diferents al català, normalment sempre parlen en castellà. És una cosa bastant sorprenent, però és així, no? Fan una defensa de la llengua valenciana en castellà. Perquè diries, no, miri, jo ja no sé, si vol no li posem noms, però parli amb el que vostè considera que és un idioma diferent, però almenys parli i defensi que és una llengua diferent, però amb la seva llengua, no ho fan ni així, no? Però a mi em sembla que en aquests moments aquest és un problema molt greu, i no fa falta que els digui, doncs, que allò que ja ha passat, malauradament ja ha passat, que és pràcticament la pèrdua pràcticament total de la llengua a la Catalunya Nord, amb notables excepcions certament, i amb alguns brots verds que podríem veure amb les escoles bressols, etc, de la Catalunya Nord, però és evident que el panorama de la situació de la llengua al nord i al sud del país, és a dir, al País Valencià, és un panorama molt, molt complicat, i que ens ha de fer pensar a tots plegats sobre el procés de valencianització de la nostra llengua, no? Una tercera situació problemàtica que tenim, sense cap mena de dubte, i penso que darrerament també se n'ha parlat molt, és el tema de l'escola, no? És molt possible que vostès, doncs, tinguin els fills o els nets que els vagin a veure sovint. A mi m'ha passat, en conferències que he fet, doncs, que algun avi, alguna àvia m'ha preguntat, dient, o m'ha comentat, és que els meus nens parlen en castellà, vull dir, juguen en castellà i a casa només hem parlat en català, etc, etc, no? Bé, això comença a passar, i per tant tot allò que nosaltres pensàvem que amb la immersió podríem resoldre, ens adonem i constatem que no és així. No hem estat capaços, no vam ser capaços de poder, diguem, recuperar aquella Catalunya prefranquista, no? Que era una Catalunya de parla catalana. Durant aquests anys d'immersió lingüística no hem pogut revertir la situació, però és que han passat dos fenòmens que ens han acabat, diguem, si voleu, de posar en una situació enormement difícil pel futur de la llengua, que són, en primer lloc, la globalització, si els catalans han d'estar molt preocupats per la llengua i pel futur de la nostra llengua, imagineu-vos, o a mi em sorprèn, per exemple, que a França, no, amb tota la potència de l'estat francès, doncs també hi hagi una preocupació pel que pugui passar amb la llengua francesa, no? I és que la globalització et porta als grans idiomes universals, i els grans idiomes universals de comunicació, de les xarxes, d'oci, d'entreteniment, de diversió, etc., ara mateix són l'anglès, l'espanyol i probablement el xinès, no? Si ho comptéssim amb número total, no? Però centrem-nos en l'anglès i l'espanyol. Tot això no ens ha ajudat, aquesta explosió audiovisual, que pràcticament tota ens ve en llengua forastera. I a més, amb una Catalunya que ha passat, fins fa poc, jo soc del lema de Catalunya, som 6 milions, jo m'havia quedat aquí, i fa poc, no?, el president Aragonès ens diu no, som 8 milions, i ara mateix al nostre país, no? Un creixement també exponencial d'una segona onada immigratòria molt, molt, molt important, i que si no hem estat capaços de poder normalitzar, perquè m'agrada utilitzar la paraula, no? Quan diem que volem la normalització lingüística és perquè venim d'una situació anormal, per això la volem fer normal, no? I la situació normal és ni més ni menys que 40 anys de dictadura. I això no, em sembla que a vegades el nostre país no n'és prou conscient. Jo poso dos exemples perquè ens adonem de la barbaritat del que va ser la dictadura franquista. Si voleu, dos exemples que em direu, em podries haver trobat 5.000, d'acord, però aquests dos em sembla que tenen el seu valor. Saben vostès quin va ser el llibre més venut l'any 1938 en plena Guerra Civil? A l'Home, de Mercè Rodoreda. Havia guanyat el Premi Creixells i és el llibre que a la Diada del Llibre, que també, que encara es va celebrar en plena Guerra Civil, doncs va ser l'obra més venuda. Saben quina va ser l'obra més venuda l'any 39, un cop acabada la guerra, en el Dia del Libro? Els discursos del caudillo. És important. Saben quants llibres s'editaven a Catalunya en català l'any 36, abans de començar la guerra? Al voltant d'uns 800 llibres. Saben quan tornem a editar 800 llibres en català al país? L'any 1977. És a dir, per tornar al mateix número d'edició de llibres en aquell moment culturalment tan efervescent i tan elèctric que va ser la Segona República i el republicanisme a Catalunya, imaginin el que suposa, doncs, per la llengua catalana aquest parèntesi terrible franquista, no?, en el qual la nostra llengua és expulsada de tot l'àmbit públic. I que si parlem en català és que precisament les nostres famílies van ser capaces de crear uns iglús, jo a vegades en dic així perquè ens entenguem, no? Uns iglús a casa, no?, en els quals podíem parlar la nostra llengua, però això va passar. En qualsevol cas, l'escola ara mateix hauria de ser una absoluta prioritat. Els atacs a la immersió lingüística, i que els he de dir vostès, doncs saben perfectament que està a l'ordre del dia. I partint d'una situació en què no s'ha estat capaços de normalitzar, si no podem tirar endavant amb aquest projecte d'immersió, doncs és evident que no aconseguirem revertir la situació, no? I finalment, un quart tema, i em seria absurd no dir-lo, però ho hem de constatar, en la nostra societat plural, en la que vivim, en el nostre país, hi ha un sector de gent que no vol que la nostra llengua sigui una llengua d'ús normal i socialment, doncs, acceptada. I és així, i la prova, doncs, és que al Parlament de Catalunya, doncs, tenim representants de partits feixistes que estan en contra, doncs, de l'ús normal de la nostra llengua. I això ho hem de constatar i ho hem de posar a sobre de la taula, no? Molt bé. Per tant, preocupació per la llengua, moltíssima, moltíssima, però pensem en els nostres avis, els anys 40 i 50, o els nostres pares, els anys 40 i 50, salvant-nos la llengua. No? Ho podem utilitzar una expressió aquí de Salvador Espriu, que vostès ens el van robar de Santa Coloma de Farners, on va néixer Salvador Espriu, per cert, i visc a Santa Coloma, aprofito. hem hagut d'adoptar un altre poeta, Joan Vinyoli, ja que se l'han quedat vostès, a l'Espriu, Salvador Espriu, no? Que sempre es posa com a exemple de salvar-nos els mots. Molt bé, va ser Espriu, sí, però van ser els nostres pares, els nostres avis, els que ens van salvar els mots. Això tinguem-ho molt present. En un moment complicadíssim, dificilíssim, molt més difícil que ara, molt més difícil que ara. Per tant, el que, si em permeten, la situació és molt dolenta. El meu parer, jo ja saben que intento dir les coses com les penso i així m'ha anat, però en principi els dic que és el que jo sento, no? que un terç de la població de Catalunya tingui el català com a llengua normal, un terç, és que ens hem de preocupar, d'acord? Crec jo. Ara, molt bé, prou de lamentar-nos, no? Prou de lamentar-nos, no pot ser. Molt bé, estem molt malament, però hem estat molt pitjor. I en qualsevol cas, què podríem fer cada un de nosaltres? Perquè aquesta no és una conferència que vagi als grans conceptes generals, sinó coses molt concretes. Ja devenen els deures. Què cap de setmana vostès és molt probable que convidin els seus fills a dinar, es vegin amb algú, amb uns amics, etc. D'acord? Sí, no? Em diran, no sé, dissabte o diumenge segur que o dinen o sopen amb algú. Molt bé, en aquell dinar o sopar vostès avui es comprometen davant meu a que es parlarà de la unitat de la llengua. I traurem el tema de València i de Mallorca. Em diran, escolta'm, però si, a veure, a casa tothom ja ho sap. Doncs no està tan clar que tothom sàpiga que el valencià i el mallorquí formen part de la mateixa llengua. I aquesta és una conversa que podem treure un dia qualsevol, no? I jo els hi dono l'excusa. Ja vaig anar a la conferència del president Torra i ens va posar uns deures. Mira, us ho he de dir, he de parlar de la unitat de la llengua. Per tant, aquesta és un primer deure, que aquesta era la part fàcil dels deures que jo els hi volia posar avui, perquè ara ve un grau més, una mica més complicada. Fer-se voluntaris per la llengua. A lo millor, després, en les converses, i m'agradaria molt que si hi ha algun voluntari per la llengua doncs ens expliqués quina és la seva impressió, com ho està vivint. Jo, la meva dona ho fa, i els puc assegurar que a mi m'explica unes històries divertidíssimes. És a dir, és gent que vol aprendre la nostra llengua, per tant està molt predisposada i que senzillament vol compartir una estona fent un cafè, dinant, etc., no? Per poder anar vencent aquestes pors que inicialment tenen els parlants de quan coneixen una nova llengua, no? I a mi me'n recordo que em deia, diu, oh, és que ara m'han tocat una parella divertidíssima, diu una senyora russa i una senyora de l'Equador, no? I amb dos trajectòries vitals completament diferents. Però, bé, no només es tracta de que tothom s'ho pugui passar bé, es tracta d'agrair també el gest que fa aquestes persones compromeses amb el país que els acull i en el qual es volen arrelar i tirar endavant doncs, els seus projectes de vida personals i familiars, i realment és una bona experiència, no? I vostès, algú de vostès em dirà, diu, a mi m'interessaria molt, però és que no tinc temps. Molt bé. Els que no tenen temps per fer de voluntaris per la llengua poden ajudar a les entitats que fan voluntariat per la llengua. Per tant, i n'hi ha, perdoneu, per vendre òmniums, plataformes per les llengües, etc. Aquestes entitats, ara més que mai, necessiten del nostre suport. Del nostre suport. I ara ve la pitjor de totes. El deure que és l'important. És a dir, molt bé. Una llengua es perd si els que la parlem la deixem de parlar, d'acord? Aquest és el drama últim de la llengua catalana, és aquest. Quan els propis parlants l'abandonen. Quan nosaltres ens sembla que davant d'una persona que creiem que no entendrà la llengua renunciem a parlar la nostra llengua. Quan davant d'una primera frase en castellà nosaltres fem com aquells jutges que abans els hi deia, considerem que la nostra llengua és anecdòtica, considerem que és folclòrica, considerem que aquesta persona és igual, que no l'entengui tu, però que em doni la barra de pa que li he demanat, oh? O el cafè que li acabo de demanar. Per tant, el tema de la lleialtat lingüística, que vol dir la lleialtat amb nosaltres mateixos, que vol dir apel·lar al nostre compromís amb la llengua, és ara mateix el tema potser més important de tots. Mantenir la llengua catalana. Mantenir la llengua catalana. Tot aquelles seccions en els que, i em direu, és que a mi em costa molt, és que a mi em surt de seguida parlar, si no sé què, és que per un tema d'educació jo tal, tot això, tot el que sigui renunciar a parlar la nostra llengua és un pas enrere, molt important, és caure en la desertització del català, és donar-li camp a les dunes. És, i si anem amb els nostres fills o amb els nostres nets i nosaltres mateixos canviem de llengua, és que ells diran de nosaltres, ah, és que resulta que aquesta llengua catalana no serveix per res, perquè de seguida canvien de llengua. Per tant, a mi aquest em sembla que és el tema més clau, no? Mireu, la malaguanyada Carme Junyent, que potser molts de vostès doncs la seguien en els seus escrits, i que va fer un últim escrit pòstum, realment dels escrits que a mi més m'han impactat aquests últims temps, els recomano molt, poden trobar-ho per internet, en el que ella apel·lava al seu desig de morir en català. En aquests moments està costant morir en català als nostres hospitals, a les nostres residències, no? I expressar el dret que tenim a morir en català. La Carme Junyent deia el següent, diu, la tendència a canviar de llengua es pot modificar. Un cop ens hàgim proposat deshabituar-nos d'aquesta pràctica, el canvi és força ràpid d'aplicar. Durant 2 mesos hem de ser conscients que no hem de canviar de llengua. Passat aquest temps, ho farem de manera espontània. Carme Junyent els hi posava deures de 2 mesos. Jo seré molt més benèvol i els hi posarem deure de 2 setmanes. Però aquest és el nostre compromís, és a dir, sortirem avui d'aquí, d'aquesta tarda, és dimarts, si no m'equivoco. Molt bé, doncs de dimarts en 15, 2 setmanes, només parlarem en català, amb qui sigui, qui sigui. Ens costi el que ens costi. Farem valdre la nostra llengua, ens adonarem de la importància de la nostra llengua, farem que l'altre que està davant nostre s'adoni de la importància que té per nosaltres la nostra llengua. Li donarem valor. Expressarem un gest d'estimació al nostre país i a la nostra llengua. Ho diu molt clarament Isabel Clara Simó, també, que hem perdut fa alguns anys, diu, i és un propòsit que ens hauríem de fer cada 1 de gener, hauríem de llegir aquesta cita de la Clara Simó. Diu, enguany hauríem de dedicar algun esforç a salvar la nostra llengua, per exemple, parlant-la. No? Jo la trobo molt bona, no? Dius, és un esforç parlar el català? Però nosaltres no és cap esforç, és la nostra llengua. Però si hi renunciem perquè creiem, mal creiem, que l'altre no ens entendrà, li farem entendre a l'altre que sí que no és important, que no cal que l'aprengui, que no cal que se l'estimi, que no cal que vingui aquí al teatre doncs a veure aquesta programació teatral tan bona que tenen vostès. Perquè no entrar en la nostra llengua i en la nostra cultura, per tota aquesta gent que viu impermeable a la nostra llengua i cultura, és perdre's tota aquesta magnífica cultura que la llengua catalana i que la cultura catalana genera. O sigui, li estem fent un favor pèssim no parlant el català a aquelles persones que els podríem ajudar a entrar en un món com el que nosaltres tenim la sort de gaudir, per exemple, de la programació cultural doncs, que es fa avui aquí, no? Insisteixo, la llengua no mor perquè els qui no la saben no la parlin, sinó perquè els qui la saben deixen de parlar-la. Per tant, parlem sempre en català, amb naturalitat, amb un somriure, que sembla que no t'entén, molt bé, més a poc, més una altra vegada, no? Torno a fer, quant temps fa que portes vivint a Catalunya? No sé, home, doncs potser m'hauries d'entendre, no? Tornar-hi, tranquil·lament, tenim tot el dret a parlar la nostra llengua i a fer-la important. Nosaltres, ningú no ho farà per nosaltres. Ningú no ho farà per nosaltres. I un últim suggeriment que ho demano sempre a tothom. Intentem. O sigui, no és qualsevol cosa una llengua, no? Potser no ens l'han ensenyada correctament. Potser el que sigui. Però podem fer l'esforç d'intentar parlar-la una mica millor cada dia, no? A mi quan algú em corregeix una, o la dicció o una paraula que he dit malament, jo ho agraeixo, no? Situem-nos fa 40 anys enrere, no? On tots anàvem a tirar les cartes al bosson de casa. Ara dius bosson? I sí o no? Vull dir, tothom, no sé, què dius? Ara? És bústia, no? Amb quantes paraules no ens passa així? Que en canvi diem, no? D'aquella manera. No sé, jo no sé vostès, però a casa els meus fills entren i tots, bones, pare! Bones. Bona tarda, no sé, no és així, no? O, en fi, ara que hem acabat de passar doncs, aquestes festes, els Nadals, el Feliç Nadal, no felicitem res, els catalans diem bon Nadal, bones festes, bon aniversari. Per tant, i després ja el que alguns ja és marca de la casa, no? El bueno, eh? Si aconseguíssim que amb el bueno ens passés com amb la bústia, faríem un salt brutal, sí o no? Ens costa, molt, Jo encara recordo alguna intervenció al Parlament començant allò, bueno, els senyors diputats, i pensant, no, ja està, ja l'has dit, no? Però hauríem de fer aquest esforç, no? Aquest esforç. Bé, i per últim, també, i em veig obligat doncs, també a comentar-ho, si volem que la llengua catalana doncs, estigui a tot arreu, doncs hem de consumir en català. I tenim una força enorme com a consumidors. Enorme. Enorme, sí? Penseu en totes les coses que compreu. O que no compreu, no? Si volem revistes en català, hem de comprar revistes en català. Si volem que aquell producte estigui etiquetat en català, busquem el producte que estigui etiquetat en català. És a dir, podem canviar hàbits. Hàbits. Podem fer forçar a les empreses a que s'adonin de que és important per elles que estiguin en català, perquè si no tindran doncs la nostra adquisició, no? Per tant, consumim també en català. I per descomptat, comprem llibres en català. Jo recordo que vaig ser editor i és una vida molt miserable la dels editors de llibres, per tant, els ajudaran molt si compren llibres en català. I vaig acabant, perquè penso que també serà molt, molt més interessant que després, ara mateix, doncs, vostès, si ho consideren, doncs, facin les preguntes que vulguin. Intentaré contestar el que pugui. I sí que em permetran que l'últim text m'agradaria doncs, llegir-lo, em sembla que és important, o almenys és la manera que tinc d'acabar aquesta xerrada. Tenim la llengua acorralada. Jo penso que això és, ho veiem tots, i fins i tot en un entorn probablement d'una catalanitat evident, com pot ser aquí Arenys de Mar o Santa Coloma de Farners, ens trobem en ocasions, no?, en què veiem que la nostra llengua no xoca amb àmbits, no?, en els quals no pot penetrar o que ens costa que sigui acceptada. Depèn de nosaltres que la llengua catalana torni a ser la llengua de tots. En el darrer article publicat pel lingüista Joan Solà, que va ser Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, explicava les dues grans conclusions sobre la llengua a les que havia arribat al llarg de la seva vida. Diu, primera, que si una llengua no ens serveix per crear-hi comunicació i bellesa, de què ens serveix? No té futur. I segona, del lligam inextricable entre poble, individu i llengua. Una llengua no pot ser digna i mantenir-se si qui la parla no viu amb dignitat i confiança i si el poble que la té com a patrimoni no és lliure, sinó que viu subjugat. Per crear una obra universal cal arrelar-se a un país i a una història, cal militar per una cultura i per una llengua. No és possible parlar de Catalunya sense referir-se a la històrica lluita pel seu territori i a una personalitat avui sotmesa a una pressió límit. La lluita per la supervivència del català, això és, per la seva hegemonia, no és quelcom gratuït ni un caprici, no és cap raresa en el món. Com a qualsevol altre poble, qualsevol altra nació, a nosaltres, al poble de Catalunya, al poble català, li va en la seva llengua el manteniment de la seva estructura nacional. Perquè si una llengua s'escull i es parla com a instrument per a la construcció d'una identitat, per saber no només d'on som i d'on venim, sinó perquè hi som i volem ser, on pot anar més lligat terra i llengua que Catalunya. Per tant, la lluita pel català és la lluita per un somni, d'acord, però també per una supervivència com a poble, eh? No ho oblidem mai. Si perdem la llengua, si falla la llengua, fallaria tot, fallarà tot. Una llengua pot morir, però el procés és lent i la brasa crema durant temps, durant generacions senceres en forma de desestructuració nacional. Privat un país de la seva llengua, que li queda? Doncs bé, tenim avui una llengua al pendent del penya-segat. En un dels seus primers escrits, el futur escriptor i editor Joan Sales va dir: la llengua és el principi i la base de la civilització humana. No es va moure ni un mil·límetre d'aquí en la seva vida. Per cert, gran amic de Ferran de Pol. Sales, que a l'exili va tirar endavant una revista, Els quaderns de l'exili, amb Raymond Galí i amb Ferran de Pol, entre d'altres, també va dir, diu: tota llibertat és il·lusòria si no es compta amb els mitjans per defensar-la. Però no només és la llibertat el que és il·lusòria, també la llengua ho és d'il·lusòria si no compta amb els mitjans per defensar-la. I aquí és evident que tenim un dèficit que tots podem veure claríssimament. Llengua i ser. Com podem parlar una altra cosa si som catalans? Formar part de la nació catalana és formar part d'un imaginari col·lectiu, és abraçar una història i unes formes de vida catalana i, és clar, és voler compartir un futur en llibertat. Si la llengua falla, fallarà tot, va dir Mestre Fabra. Doncs bé, som al punt de que falli tot, si aquest país nostre no s'ho creu que la clau de tot és la llengua. I per passar d'una llengua il·lusòria a una llengua plena, també, com el nostre futur com a país, depèn només de nosaltres. Moltes gràcies, bona nit, i tot el resto de les seves preguntes.
Gràcies.
Ja comença el compromís de les dues
molt,
setmanes.
Molt bona tarda a tothom. Tic-tac. Passarem el micro per si vol fer un comentari.
Bona tarda, et voldria felicitar i voldria comentar-li que té tot el... És ben cert que el fet de ser parella lingüística, jo ho he fet durant molts anys, he tingut gent de Cuba, Mèxic, Argentina, Marroc, Venezuela, i és una experiència que la recomanaria a tota la gent de l'aula. És una experiència de compartir cultures, compartir molta la cuina, tradicions, i molt enriquidor. I és un, o sigui, l'animaria a la gent a fer-ho perquè val la pena. I encara que sigui mitja hora o una hora a la setmana, es pot treure el temps de, perquè t'ho posen fàcil, i tal com ha dit vostè, és una cosa que val la pena.
Oi que no ens coneixíem abans, vostè i jo?
No.
No estava preparat, eh?
No ens coneixíem.
Doncs...
Però quan ho has dit, estic totalment d'acord.
Mira, li agraeixo moltíssim
i
perquè també, és que és això.
I també estic molt d'acord amb que tenim nosaltres una manera de fer de que ens sembla que per educació, per el que ens han ensenyat, doncs sempre dirigint-nos en castellà, i penso que estic, vull dir, tot el que ha explicat, molt interessant, i val la pena fer cada un de nosaltres l'esforç per parlar en català, perquè si tu parles en català, l'altra persona també es pot expressar amb la seva llengua. Jo he estat molt de temps, però molt de temps, amb una noia alemana, amiga meva, que va vindre aquí a Catalunya, i al principi, doncs, jo li parlava en català i ella em parlava en anglès. Després vam passar del català al francès, però no utilitzàvem el castellà. És a dir, no és que estigui en contra de la llengua castellana, no tinc res en contra de la llengua castellana, però és una manera de que ella ha estat aquí 3 anys i ha pogut marxar entenent el català perfectament.
Sí, sí, sí.
I només li faltava parlar-lo.
Sí, sí.
Després una noia que he tingut de Venezuela fa un any que ha arribat a Arenys de Mar. Un any. És que la veiessis com parla. Mm-hmm. És que és increïble. Mm-hmm. Però per què? Mm-hmm. Perquè ha anat a l'escola d'adult d'Arenys de Mar, després ha passat a l'escola de Mataró i perquè té molt d'interès per aprendre la llengua. Llavors, clar, és molt important l'actitud de la persona. I això jo penso que té un mèrit i se'ls ha de felicitar. Però que també fa molt que si nosaltres els hi parlem en català, ells ja te responen també en català i tu també els hi facilites amb ells la feina.
Correcte.
Bé, sí, doncs...
Sí. Jo sé que en gran part és aquesta, diguem, aquesta idea que ha sobrevolat durant molts anys o que ens han volgut imbuir tots plegats de no, sigues educat i contestes en castellà, no? Contra això, jo penso que aquests arguments, no, a mi em van ajudar molt, no? Aquest argument de dir, és que estàs fent residual la teva llengua, estàs fent accessori a la teva llengua, estàs folcloritzant la teva llengua quan fas això, no? No li estàs donant valor. Penso que són arguments que t'ajuden a entendre que aquesta lleialtat lingüística és important, no? I l'altre, també, per la persona, diguem, a la qual no li estàs permetent que entri al nostre país, no? Viure a Catalunya no vol dir tenir, no sé, tenir un, que ja és molt important, tenir un habitatge, menjar, dormir, no, vol dir entrar a conèixer la cultura, la història, les tradicions, això vol dir viure en un país, no? Per tant, si estem privant a tanta gent, a tants milers de persones de conèixer la nostra llengua, a vegades perquè nosaltres tenim aquests mals entesos o perquè ens fa mandra o perquè ara jo, mira, si tothom està aquí parlant en castellà, doncs jo també ho faré, no sé, ara. I probablement nosaltres hem superat, cosa que no han superat potser els nostres fills i els nostres nets, una certa por a ser exclòs del grup, ara, en els grups d'adolescents, òbviament, per aquesta globalització, perquè l'espanyol i l'anglès són les llengües de diversió, d'oci, d'entreteniment, de les cançons, de tot plegat, menys quan surt dels detalls, no? amb la cançó, no? Que gràcies a Déu de tant en tant tenim un èxit, doncs jo entenc que un adolescent li pugui costar fer-se, diguem, ara sóc jo el català que parlo aquí en català quan els meus amics estan aquí enrotllant-se parlant en castellà, no? Nosaltres ja no tenim aquests lligams, no? Podem valorar altres coses i podem ser conscients del risc altíssim que en aquests moments té la llengua. Però moltíssimes gràcies per, veu, era el que jo necessitava.
Sí.
Aquestes vivències.
Bona tarda.
Bona tarda.
Estic aquí. Una de les, penso, de les bases importants, a part de que parlem en català entre nosaltres, no és que el govern de la Generalitat apliqui bé la normativa i faci fer el que diu la normativa. Jo recordo fa molts anys, molts, que va sortir la norma amb el govern de la Generalitat, que va fer una feina extraordinària. Sí. S'ha aplicat des de fa anys enrere, aquests últims anys, bé la normativa del català a dintre de totes les normatives que s'imposen o que diu la llei. És un altre problema, jo penso.
Sí, sí, té tota la raó. Jo, en aquesta conferència, diguem que he anat per la via kennediana de no és el que el teu país pot fer per tu, sinó el que tu pots fer pel teu país. És a dir, quina és la nostra responsabilitat individual, no? o de tots els que vostès estan avui aquí, de l'aula d'extensió universitària, prescindint del que pugui fer governs, institucions, etc. No? Però és evident que sí, té vostè tota la raó. I és probable, i jo m'entristeix moltíssim, perquè he tingut unes altíssimes responsabilitats en el país, i això no ha anat així, que hi ha hagut un punt de que per guanyar la independència hagin pogut perdre pel camí altres exigències que per tant ens situarà en una situació molt, 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 molt difícil, no? De totes maneres, jo insisteixo, quan també es posa molt el focus en l'escola, l'escola té un paper, però és l'escola s'està unes hores, després és la societat, no? I en aquests moments la societat s'ha trobat amb això, amb no haver pogut normalitzar la situació, amb una globalització que ens ha agafat pel mig, on tot és el món audiovisual, no? Jo vinc del món dels llibres encara, però tot ara és audiovisual, tots són missatges, és el mòbil, és tot. I finalment, en que hi ha hagut una altra onada migratòria molt important els últims anys, a tot el món i a Catalunya també, i clar, és que nosaltres vivim a l'intempèrie, és a dir, no som un estat. Nosaltres no, l'Estatut de Catalunya no obliga ningú a parlar el català teòricament les administracions públiques han d'estar disposades a, o han de garantir que podran atendre en català doncs, els administrats, però això és tot, no? Al revés, nosaltres sí que tenim el deure de conèixer el castellà. Aquesta sí que és una obligació que tenim els catalans, però no hi ha l'obligació. O sigui, hi ha una asimetria i hi ha una voluntat de minorització evident de la llengua, no? I contra això tornem a estar nosaltres. Jo sé que donaria per una altra conferència, tot, que ja les poden fer les administracions que no han fet, etc. Però penso que també és important la situació crítica en la que estem, no? de l'abisme, que ens adonem també de la nostra responsabilitat individual, no? Que podem fer molt en el nostre entorn, podem fer molt.
Hola, jo també us voldria explicar la meva experiència i el fet de que prendre una actitud condiciona molt a la resta de la gent. M'ha agradat quan has parlat de justícia, perquè jo durant 35 anys he treballat a l'administració de justícia. Els primers anys com a oficial, que avui se'n diu gestor, però els últims 15 anys com a lletrada de l'administració de justícia, el que érem els secretaris judicials.
Sí.
Jo vaig entrar l'any 88, i a l'any 90, quan la Generalitat va agafar el personal i el material, jo em vaig poder plantar davant del jutge i dir-li no, jo vull fer les coses en català. Ostres, el rebombori va ser tremendo. I la incomprensió dels meus propis companys i dels que llavors tenia per sobre era pràcticament absoluta. O sigui, m'acusaven de fer-ho expressament per tal de que no els entengués. Dic, no, jo tinc tot el dret i la Generalitat aleshores em va recolzar. A partir d'aquí, al cap d'un parell d'anys, ja vaig poder-ho fer tot en català, sempre i quan ho fes també en castellà, és a dir, tenia la santa paciència de cada actuació judicial fer-la en tots dos idiomes. Quan va marxar una de les jutges, la que va venir després em va dir fes-ho com et doni la gana. Per tant, a partir d'aquí, jo vaig fer totes les coses en català. A darrere meu, la gent no ho feia en català, però ja atenia la gent en català. Parlaven entre nosaltres en català, ateníem a la gent en català, i quan vaig fer de lletrada, no vaig mai imposar la llengua a ningú, però quan jo entrava a l'oficina judicial, tothom parlava en català i atenia en català. Per tant, l'actitud que nosaltres agafem és cabdal. Si abandonem, som pell, és que ja està mort. Si, en canvi, nosaltres ho fem sense obligar ningú, és que tu no tens l'autoritat d'obligar la gent, però la teva actitud és la que farà que els altres ho facin bé. Per tant, jo us animo a tots, que feu servir la llengua. Jo ja t'ho dic, 35 anys en allà. Potser el primer any vaig fer les coses en castellà, però al cap d'un parell d'anys sempre en català. I mai ningú no m'ha dit ni asa ni bèstia. Perquè no podien tampoc, no? Jo sóc de les que no baixo mai, de les que dic ho sento, jo no parlo castellà, però costarà molt. Us animo a tots a que prengueu l'actitud de no deixar el català.
Alguna altra consulta?
Espera que recafen allà.
Bueno, m'agrada molt la conferència. Escolti, això potser no té gaire importància, però jo n'estic orgullosa. Una de les meves filles viu a Anglaterra, a Londres, i té dos nens.
Em diuen que si es posi una mica el micro, potser a la boca, més...
Sí, aquí.
Ara,
sí. Bueno, que tinc una de les meves filles que viu a Londres, sí. I té dos nens adolescents, un de 12 anys i un de 15. Doncs, esclar, van a col·legi i ella també enrona l'anglès. Però quan els ha d'avisar, renyar, o dir fes això o fes allò, sempre ho fa en català.
ella va dir, estic a Anglaterra, però els meus fills vull que parlin català. Quan venen a casa meva, doncs, escolta, parlen i s'entenen. I això que en el col·legi que van, la llengua que aprenen estrangera és el castellà. Ni francès, ni alemany, ni res, castellà. Uh-huh. Però, en canvi, la meva filla, doncs, a casa, parla l'anglès o, quan li ve bé, el català. I els nens ho entenen perfectament. Jo estic orgullosa que la meva filla hagi conservat això.
I tant.
Mira, no sé.
I tant, no, tota la raó.
Gràcies.
I tornem al que es deia abans de l'actitud d'un mateix, no? Vull dir que tu pots fer molt en el teu entorn, molt. Si ens adonem de les vegades que interactuem amb gent, no? Que anem a comprar, que anem... Tot. Digues, si fóssim capaços, imagineu-vos ara, va... Aquestes dues setmanes de lleialtat lingüística a Arenys, és que tot Arenys canvia. És que de bo, si sortim d'aquí, tots els que sortiu d'aquí, i estem 15 dies només parlant en català, canvieu a Arenys. Com que no hi ha l'alcalde, ho puc dir, això.
Hola. Hola, aquí.
Perdó.
Quim.
Aquí davant.
Aquí davant. Gràcies per la... xerrada. A mi personalment m'ha empoderat molt també, perquè és frustrant quan les poques oportunitats que he tingut d'entrar dintre dels temes judicials, per exemple, no? I no et deixen parlar en català, perquè si el jutge no sap català, llavors clar, és un moment delicat i tu has de parlar en castellà. Si te'n vas al metge, estem també tan envellits i que acabes parlant en català. Uh-huh. Ai, en castellà.
Sí, sí.
Fas formacions o he fet cursos així d'adults i només que hi hagi una persona que digui jo no lo entiendo i es passa al castellà. Això a mi personalment me desmotiva. I estic mirant de fer un esforç. Jo estic casada fa quasi 50 anys amb el meu home i és andalús. Ell ens entén perfectament, però nosaltres a casa parlem tot i ara estic fent aquests últims anys un esforç molt gran per seguir parlant en català amb ell. Se me'n va cap al castellà, no? Tot i que amb els meus fills o amb els nostres fills parlem en català. Faig un esforç. I aquesta xerrada d'avui, d'alguna manera, pues, crec que ens dona una mica d'empoderament, no? Que tot i que els llocs així d'administracions siguin d'aquesta manera, el poder no deixa que el tenim nosaltres, que és el poble. Res, només comentar això. Ah, i feu-vos saber que dilluns començo com a parella lingüística.
Molt bé.
Ja us diré com ha anat.
Molt bé. Això ja ho tenim, allò era tres, no? Tres caselles, aquesta ja, xac, aquesta ja la tenim.
Bona tarda.
Bona tarda.
El que vostè ens ha dit, efectivament, està molt bé i són uns bons consells. Nosaltres estem convençuts que tenim uns deures a fer i ho entenem, i així ens és. Ara bé, nosaltres som d'una edat... ja una mica gran.
Sí.
Per tant, ho entenem perquè hem viscut potser molts la postguerra, sí. Per tant, sabem el que és les privacions i entenem que la nostra llengua, si no la defensem nosaltres, no la defensarà ningú. Però què s'ha de fer amb la gent jove? La gent jove està completament, diem-ne, desprotegida, perquè té totes les xarxes, diem-ne, informàtiques, tots els TikToks i els lo que vulguem,
sí, sí.
Tot és castellà.
Sí, sí.
Llavors la meva pregunta és, quins deures s'ha imposat l'autoritat per realment atacar directament aquest tema? Perquè a les escoles tenen la immersió lingüística, però com la poden fer si no tenen les aules d'ajuda? Moltes escoles no les tenen. Com poden integrar un nano que acaba d'arribar de Colòmbia o d'on sigui si no tenen la persona perquè li faci el punt mig? Llavors és aquí, jo els deures nostres els assumeixo i crec que els hem de fer, però qui posa els deures seriosament i rigorosament? Perquè la gent jove que puja, que són els que realment ens han de vigilar la nostra llengua, tinguin efectivament eines per poder parlar. Mm-hmm. Perquè és que si no es troben que completament indefensos.
Sí, sí, heu anat directe al centre de gravetat del problema, eh? És exactament aquest, i ho últimes, hi ha enquestes darreres sobre l'ús del català normalment entre joves esgarrifoses, senzillament esgarrifoses en aquest sentit, eh? No tinc una resposta, és a dir, ha de ser una conscienciació de país, no ens en sortirem d'una altra manera, Veus, per exemple, el País Basc, que han aconseguit que d'una situació doncs, de minoria lingüística han fet atractiu el basc, i sembla que el basc està, diguem, creixent entre els joves, no? I aquí no ho estem aconseguint, no? Per això han de ser múltiples factors, no? És evident que l'escola té un paper, és evident que les famílies tenen un paper, és evident que les entitats tenen un paper, però ens queda tot el món global i tots els TikToks, tots els Instagrams i Facebooks i tot el que vulgui saber, que són moltíssimes hores i que pràcticament tot és en castellà, no? I aquí, com a autonomia, no tenim cap possibilitat de fer-nos valer, no podem imposar res, no? perquè malauradament no som una autonomia espanyola, és terrible, eh? I ho diu algú que ha sigut president de la Generalitat, no saben el que em dol haver de dir aquestes coses. Per això també era molt important que el català fos oficial a la Comunitat Europea. Em diran, i això? Doncs miri, entre altres coses, perquè els prospectes farmacèutics haurien d'anar en català, perquè seria una obligació per ser llengua comunitària. És a dir, que hi ha una sèrie de conseqüències pràctiques, no? que és el que més ens interessaria. Però en el món del consum, de la sociabilitat, de l'entreteniment, de l'oci, no? La reculada és tan brutal que és evident que necessitem d'un esforç col·lectiu de país, no? Una mica, bé, com potser estem en aquells temps, no? Com quan a la Renaixença, mitjans del segle XIX, o primer terç del segle XIX, van començar a dir, resulta que parlem en català aquí, no? I potser que això, potser era una llengua això, no? Anem a mirar què. Però va caldre que vingués un Fabra per ordenar i per ser conscients de la llengua i d'estructurar-la. Necessitem ara ser capaços de donar-nos del penya-segat davant del que som i per tant actuar des de molts punts de vista, eh? Jo lamento no poder-li contestar en concret, però perquè penso que han de ser molts i molts factors de conscienciació, no? D'alguna manera, no té res a veure, però si em permeten, quan recordo que arrencava la Covid l'any 2020, pensava, dic ostres, quina tragèdia, no? I com ens en podem sortir com a país? I a mi m'esgarrifava aquelles rodes de premsa que feia el govern espanyol amb militars, i com si això fos una guerra, i pensava, dic, no, només ens en vam sortir amb la solidaritat de tots plegats, i si som conscients de que jo he de prendre unes prevencions, i celebro que avui que la gent que cregui que pot tenir algun símptoma, etc., porti mascaretes, doncs jo ho he de fer per no encomanar-li això a l'altre, i l'altre que prengui les prevencions i ja està, no podem posar un mosso a cada família o cada portal, no? Era evident que això només ens en podríem sortir així, no? I la ciutadania en general va respondre d'una manera admirable, no? Penso que som davant d'una emergència, només es pot actuar així, d'una emergència nacional, i estem en emergència lingüística nacional. Per tant, o som capaços com a la nació, de reaccionar tots alhora i per tant atacar des de molts punts, i de crear aquesta de fer atractiu el català pels nostres joves, no? Jo, quan triomfa Eufòria o la cançó que els deia abans, o qualsevol fem una esquerda i podem entrar en el món dels nostres joves, és fantàstic, però necessitarem de tota la força col·lectiva en aquests moments, crec jo, eh?
Alguna altra consulta? Doncs donarem per acabada la conferència d'aquesta tarda.
Gràcies. Fins la propera. Molt agraït. Gràcies. I gràcies als testimonis.